Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dijous 28 de març del 2019, dia de Sant Casto. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
L'Ajuntament de Barcelona decideix posar una placa d'aquelles de memòria històrica contra la tortura per recordar què va ser la comissaria de Via Laietana. Gran indignació entre la Policia Nacional del que és la comissaria d'avui dia. No acabo d'entendre del tot per què ningú ha dit o fet entendre que allò sigui el mateix. Ara anem cap a Alemanya, on una família, la segona més rica del país, dona fins a 10 milions d'euros a causes benèfiques en descobrir el seu passat nazi. Doncs això, maneres d'entendre la memòria.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8:01 i avui el primer pensament del dia ens el porta l'economista i màster en Economia Social, Iván González.
No fa gaire, va arribar a les meves mans un article de la revista Economia on es presentava l'evidència sobre la desigualtat salarial i el treball de baixos salaris. Però quines són les seves conseqüències a casa nostra? A part de la baixa remuneració, més temporalitat, major incidència del treball a temps parcial, ocupacions de baixa qualificació, etc, etc. Penseu que el treball de baixos salaris és un indicador de desigualtat social, tenint en compte que els salaris són la principal font de renda en les nostres llars. Els salaris baixos estan directament relacionats amb la pobresa, degut justament a el que acabem de dir, que és la principal font de la renda de les nostres llars. Si els treballadors reben salari cada vegada més baixos, arribarà un punt en el que el seu poder adquisitiu es veurà tan afectat que el consum es reduirà significativament. I això farà que l'economia entri en un cercle viciós. De fet, en els últims anys, els salaris ja han baixat de manera exponencial, sobretot arrel de la crisi. Això significa que existeixen un innombrable número de llars on cap adult treballa o el que ho fa rep un baix salari. En un mercat tan segmentat com l'espanyol, la baixa remuneració i el caràcter temporal de molts llocs de treball fan que la pobresa laboral sigui una realitat cada cop major. Per reflexionar, no creieu?
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs quan passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí aquest dijous parlarem del que està passant en les darreres sessions del judici del procés i ho comentarem amb Maria Josep Feliu, magistrada de la secció 22 de l'Audiència Provincial de Barcelona i membre de l'associació Àgora Judicial. Un dia en el que també, a més, volem fer-nos ressò de la protesta del proper dissabte 30 de març al bell mig de Barcelona, un acte convocat per DINCAT per tal de defensar els drets de les persones amb discapacitat, exigir oportunitats, responsabilitats i fer visible el col·lectiu. En parlarem de tot plegat amb Anna Castany, psicòloga de Tallers Guinardó. Com cada dijous, a 9:15, Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana, ens porta les novetats del darrer número del setmanari i a partir de les 9 del matí no es perdin una nova edició de Plusvàlua Dones, tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, amb bona música i l'equip que fa possible aquest programa, en Xavi Aguilar a les tecles del so, en David García a la producció, Aran Soler a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Vinga, doncs, com dèiem, iniciem programa amb l'actualitat més destacada, com fem cada dia. Aran Soler, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
I és que Esquerra Republicana guanyaria les eleccions espanyoles a Catalunya en un frec a frec amb el PSC.
Guanyaria per primera vegada des de la Segona República les eleccions espanyoles a Catalunya, desplaçant en Comú Podem, que s'ensorra, i en un frec a frec amb el Partit Socialista de Catalunya, que recupera i assoleix la segona posició. Aquest és el resultat d'una enquesta elaborada per Feedback per al Nacional, just quan falta un mes perquè se celebrin les generals, convocades per Pedro Sánchez, en no poder tirar endavant els pressupostos de l'Estat. El sondeig es basa en 800 entrevistes telefòniques i la recollida de dades es va fer entre el 21 i el 26 de març.
Per la seva part, Josep Borrell perd els papers i abandona el plató d'una televisió alemanya.
El ministre d'Afers Exteriors ha abandonat el plató de la televisió alemanya Diu News, a mitja hora de l'entrevista, quan el periodista li ha començat a preguntar pel procés català. Uns instants més tard, i després de parlar amb els seus assessors, el socialista ha tornat i ha continuat la conversa, en un to força tens. Tot ha començat quan el periodista li ha demanat que com pot ser que Carme Forcadell, amb 63 anys i sense cap antecedent, estigui en presó preventiva. Continuant en el marc del conflicte català, li ha preguntat també per què el govern espanyol no es planteja una reforma constitucional. El ministre li ha respost que per què ho haurien de fer-ho si els catalans no han anat al Congrés amb una proposta tal i com van fer els bascos en el seu dia. A partir d'aquí, Borrell ha començat a pujar el to i s'ha aixecat i abandonat el plató. Després de parlar amb els seus assessors, com dèiem, el ministre ha tornat per acabar l'entrevista amb cara de pocs amics. I en el moment del comiat, Borrell li ha dit al periodista que li agrairia que per a una altra ocasió li fes les preguntes d'una altra manera.
Helena Cat nega que la tasca que va fer per al Diplocat fos d'observació electoral,
sinó un projecte més ampli d'anàlisi des d'una perspectiva històrica. Cat, experta en processos electorals, ha explicat que l'octubre del 2017 era portaveu d'un equip internacional d'experts contractats pel Diplocat per investigar el que passava a Catalunya. Aquest equip va treballar entre el juliol i l'octubre i ella va ser físicament a Catalunya des del 4 de setembre fins al 6 d'octubre d'aquell any. En resposta a les defenses, Helena Cat ha remarcat que no va exercir d'observadora del referèndum. D'altra banda, per avui, a partir de les 10 del matí, està previst que continuïn declarant més guàrdies civils i Mossos d'Esquadra en la que serà la 24a sessió del judici del procés sobiranista.
11 eurodiputats acusen Marchena de falta d'imparcialitat i tillen el judici de farsa.
Consideren que el procés judicial és una farsa perquè els acusats són perseguits i diuen pel fet de no donar suport a la demanda dels catalans. En un primer informe sobre la missió d'observació a Madrid que han presentat aquest dimecres a l'Eurocambra, a Estrasburg, assenyalen també que els lletrats defensors són repetidament interromputs quan pregunten sobre noves qüestions a testimonis proposats per l'altra part. La llei no permet aquesta limitació, conclou el text. D'altra banda, amb aquest informe també denuncien que els acusats hagin de rendir comptes pels seus actes polítics.
La Fiscalia es querella contra Quim Torra, el president de la Generalitat, per desobediència, per no retirar els llaços.
Intercanvi de querelles pels llaços grocs. La Fiscalia n'ha presentat una contra Quim Torra per desobediència i poca estona després el president de la Generalitat va presentar una altra contra la Junta Electoral Central per prevaricació. La Fiscalia Superior de Catalunya acusa Torra de desobeir l'ordre de la Junta Electoral Central, de retirar dels edificis del govern els llaços grocs i les pancartes de suport als presos encausats en el judici del procés. La querella, que ja ha estat presentada davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, acusa Torra de desatendre el mandat de la Junta Electoral, quan conscientment i deliberadament va decidir mantenir simbologia partidista en edificis públics dependents de la Generalitat. Ara veurem què passa i què decideix el jutge.
Anem cap a l'Ajuntament de Barcelona i és que denuncia Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, per nomenar, ha dit, dos alts càrrecs de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Per la recent designació de dos alts càrrecs d'aquesta institució, el secretari i l'interventor, el col·legi entén que, entre altres coses, el nomenament obeix a una elecció política, segons explica un dels recursos presentats, ja que el resultat de la designació no respon a la valoració de mèrits i capacitats dels candidats.
I atenció, perquè una associació musulmana denuncia Javier Ortega Smith, secretari general de Vox, per un delicte d'odi.
L'ONG Musulmans contra la Islamofòbia ha presentat una denúncia contra el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, pel contingut xenòfob i contra l'islam del seu discurs en un acte del mes de setembre passat a València. Segons aquesta ONG, que lluita contra la discriminació per motius de religió i defensa els drets civils dels musulmans, el número 2 de la formació d'ultradretra va adreçar als assistents a l'acte un discurs amb un alt contingut islamòfob. La denúncia s'ha presentat a la Fiscalia de València, que haurà de decidir si investiga el discurs d'Ortega Smith. El Codi Penal preveu penes d'entre 1 i 4 anys de presó per a aquells que públicament promoguin o incitin a l'odi o la discriminació contra persones o grups per motius racistes, d'ideologia o de religió.
I un dur al·legat final del fiscal contra els maristes per encobriment en el cas Benítez.
El judici ha quedat vist per sentència. La Fiscalia manté la petició de 22 anys i denuncia la responsabilitat moral dels maristes, els quals acusa d'encobriment. Ha acusat la Fundació Champagnat, propietària del centre, com a plenament responsable dels fets i l'ha acusat d'actuar amb mala fe processal per obstruir la investigació de la policia. Els lletrats conclouen a les acusacions particulars i populars de la Generalitat i l'Ajuntament. També han destacat les proves, la vulnerabilitat dels menors i les seqüeles que arrosseguen les víctimes.
Theresa May dimitirà abans de la fase següent de les negociacions del Brexit.
May deixarà el càrrec a canvi que els diputats del Partit Conservador donin suport a l'acord de retirada, segons ha explicat diversos parlamentaris després de la reunió i ha confirmat posteriorment el govern. La primera ministra ha afirmat que no substituirà el camí perquè el partit esculli un nou líder abans que comenci la negociació amb Brussel·les sobre la futura relació comercial i bilateral. D'acord amb el comunicat governamental, May ha reconegut que els diputats de la seva formació desitgen un nou enfocament, un nou lideratge a la segona fase de les negociacions del Brexit. D'altra banda, el Parlament britànic ha aprovat prorrogar el Brexit per 441 vots a favor i 105 en contra a la Cambra dels Comuns.
I observen directament per primer cop un planeta fora del nostre sistema solar.
La troballa s'ha publicat a la revista Astronomy and Astrophysics. L'article el signa un ampli equip internacional encapçalat per Silvestre Locourt i Matthias Nowak, de l'Observatori de París. Degut a la gran distància de la Terra i a la intensitat de la llum del seu estel, els exoplanetes i planetes que es troben en altres sistemes solars són molt difícils d'observar directament. Per això s'utilitzen altres mètodes, com ara mesurar alteracions en el moviment que revelen l'existència d'un planeta que exerceix atracció gravitatòria.
I finalment us volem parlar avui de Càritas Internacional, que llança un pla d'emergència a Moçambic.
Per oferir ajuda a 27.500 persones i tindrà una vigència de 3 mesos. Se centrarà en les diòcesis de Beira, Quelimane i Chimoio. Els equips de rescat de Càritas Moçambic organitzaran a les zones afectades les primeres operacions de resposta a l'emergència provocada pel cicló Idai. D'aquesta manera, Càritas Internacional ha posat en marxa una crida a l'ajuda que necessiten les persones més damnificades i que es troben en situacions més precàries.
Si sortim de casa i anem cap al quiosque, hi trobarem avui.
A l'Ara titula el fiscal assenyala responsabilitat dels maristes. El punt avui titula la fiscalia s'activa per inhabilitar el president Torra. El periòdico Sánchez obre l'agenda social a Podem i Ciutadans. La Vanguardia titula Sánchez promet una renda vital per combatre la pobresa. El País, May ofereix la seva dimissió per salvar el plan del Brexit. El Mundo, un càrtel multinacional va inflar un 20% d'obres de DIF durant 14 anys. La Razón titula Sánchez oblida Catalunya pel 28 d'abril. I l'ABC el titula El Partit Socialista de Catalunya posa data a la independència de Catalunya. 10 anys.
8 i 12 minuts, hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Ens en porta tota la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Estable, assolellat i amb temperatures suaus al centre del dia. Sí que fa una mica de fresca ara a primeres hores del matí, o fred, sobretot a les comarques de l'interior i el Pirineu, però de dia arreu del país màximes entre els 18 i els 21, o gairebé 22 graus, pràcticament sense núvols. De cara a demà divendres, un temps idèntic al d'avui. També de cara a dissabte, un ambient de plena primavera amb aquesta fresca de primeres hores. El temps, però, canvia de cara a diumenge. Ara per ara, les previsions del temps ens indiquen un diumenge amb núvols a tot Catalunya, al matí amb alguns ruixats a punts de la costa i a la tarda precipitacions que poden ser pràcticament generals a tot el país. Les temperatures serien una miqueta més baixes. Per tant, doncs, ara per ara, 3 dies per endavant d'estabilitat, de sol, d'ambient primaveral, diumenge el temps pot canviar.
Gràcies, Jordi. Molta gent que va cap a la feina. Per tant, important saber quina és la situació en aquest moment a la xarxa viària. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Pel que fa al trànsit a aquesta hora, destaquem 3 incidències ja a les carreteres. Hi ha hagut un accident a primera hora a la C-17, a l'altura de Mollet, que encara deixa un carril tallat i que provoca circulació intensa en direcció Vic i per enllaçar amb la P-7. També hi ha hagut un altre accident a la mateixa autopista, a la P-7, a Santa Perpètua. Ara queden tots els carrils oberts, però es mantenen les retencions a 7 quilòmetres en direcció Girona. I a la zona franca, segons informa la Guàrdia Urbana, un accident obliga a tallar 2 carrils del carrer A i també l'accés al passeig de la zona franca a la Ronda Litoral, en el sentit Besòs. D'altra banda, a aquesta hora es foren retencions habituals als accessos nord i sud de la ciutat i també van carregades des de primera hora les dues rondes amb retencions que ocupen els dos sentits de la marxa. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Per últim, també important saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transports públics del país. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Al marge del tall de les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu en servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya estan circulant en normalitat, sense incidències destacables, segons indiquen els diferents operadors. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a Primera Hora.
Astronautes, periodistes, chefs, artistes, encara no sabem quina serà la professió del futur dels nostres infants i joves, però sabem que el nostre país es treballa per una educació que els obri tots els camins. Comença la preinscripció escolar per al curs 2019-2020. Arriba el moment de fer créixer la il·lusió d'aprendre, de descobrir o d'innovar. El termini de preinscripció per als ensenyaments obligatoris és del 29 de març al 9 d'abril i per als postobligatoris del 14 al 21 de maig. Te'n pots informar a preinscripció.gencat.cat. Aquest dijous volíem parlar, seguir parlant del que està passant en les darreres sessions del judici del procés i comentar-ho amb Maria Josep Feliu, magistrada de la secció 22 de l'Audiència Provincial de Barcelona i membre de l'Associació Agora Judicial. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres un dia més. Senyora Feliu, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Ara sí que la sentim. Ara sí que la sentim. Un dels darrers testimonis més rellevants, de fet, la setmana passada, va ser el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Daniel Baena, que déu-n'hi-do quins moments va deixar a la sessió. Qui, per cert, va negar que fos el famós Tácito de Twitter, malgrat després vam poder escoltar les gravacions de Público. Només per aquest fet podria incórrer en ser un fals testimoni?
Sí, però, esclar, s'hauria d'acreditar i s'hauria d'acreditar que és ell. Ell a la conversa, de totes maneres, que jo també l'he sentida, primer accepta que és ell i després, bueno, després va desviant i va dient que no, que són diversos, que és un perfil que hi ha diverses persones i que no sé què, bueno, i al final acaba dient que no, no. Sí, però de totes maneres el tribunal ha denegat la declaració del periodista que va tenir la conversa, amb la qual és difícilment acreditable aquest fals testimoni en aquest moment. Tot i així, bueno, el tribunal en la sentència final pot, d'ofici, declarar o deduir testimoni per fals testimoni directament. No necessita que ningú li demani. Però vaja, si no tenim la declaració del testimoni, difícilment acreditable. S'hauria d'acreditar en un altre procés, però això després, quan acabi el judici.
Un testimoni, no ho dic només per Baena, perquè ho han fet diferents testimonis de tots els àmbits, eh? Pot dir tota l'estona allò de esto se encuentra en las diligencias, esto está en las investigaciones, i no dir res més? Perquè si no diu res més, la meva pregunta és, doncs, per què serveix tota aquella declaració del testimoni? Quin sentit té?
No, no se li hauria de deixar. O sigui, ell pot fer una referència a que es troba a les diligències, però com ha repetit el president i com sabem tots, els atestats no constitueixen prova de càrrec en els procediments penals. Per tant, s'han de o ratificar i, a més, explicar a l'acte del judici doncs, el que, els fets que consten en els atestats. Aquests atestats consten algo més que fets, no? I ell, bueno, és un costum dels policies, el que passa que normalment en aquests casos el que s'ha de dir és que no, que expliquin el que hi ha, no? Uh-huh. I llavors ell hauria d'haver explicat, no val dir, em remeto a l'atestat, que sí que ho fan, no en aquest judici, eh? De forma habitual, quan no recorden una cosa, acostumen a dir, bueno, això és el que consta en l'atestat, directament, uh-huh. No? I llavors això és un hàbit que tenen, però que el tribunal hauria de demanar que s'expliquessin. Això és així.
Un tribunal que, per cert, ha tornat a pujar la tensió i hem tornat a veure discussions fortes, però sempre amb l'excel·lència de ser el Tribunal Suprem, entre Marchena i les defenses, eh?
Bueno, és que això és algo que no... Jo crec que com més endavant anem, els enfrontaments estan pujant, no s'estan mantenint un cert enfrontament amb educació, però que jo crec que estan pujant, perquè és que jo crec que les defenses, des del moment en què els li van limitar el tema dels vídeos, han quedat, vull dir, dit així una mica vulgarment i ràpid, molt tocades, perquè la credibilitat dels testimonis no l'han pogut ni posar en dubte ni acreditar la credibilitat o no credibilitat dels testimonis. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que hi ha hagut una escalada una mica, doncs, de que ells intenten fer referència tota l'estona als vídeos i a Marchena això no li agrada. No li agrada gens que facin referència als vídeos, però clar, ells ho tenen que fer, perquè si ells estimen que això és una vulneració del dret de defensa, tenen que continuar fent menció a això per posteriors recursos que tinguin contra la sentència que es pugui dictar. És a dir, que clar, llavors això jo crec que podríem dir-ho així ràpid, caldeix a l'ambient, no? I també en alguns casos, doncs, jo crec que als fiscals se'ls dona una mica més de marge per preguntar, per fer segons quin tipus de preguntes, per fer unes preguntes que de vegades indueixen les respostes, i això amb les defenses es va molt més en compte, no?
Mm-hmm.
O com, per exemple, una pregunta, em sembla que era d'ahir, amb una de les testimonis que va declarar que havia fet un informe, no?
Uh-huh.
Li demanava si a l'informe s'havia fet constar vulneració de drets fonamentals, de drets humans, i no li va deixar contestar la pregunta. O si li demana si es va fer constar l'informe. Jo crec que aquí ell no va agafar bé la pregunta, no? Va entendre com que volia que expliqués les vulneracions de drets humans i li deia si a l'informe que ell havia fet havien fet constar això només. Jo crec que la pregunta era correcta.
De fet, si veiem que el mes que ve, el mes d'abril, de fet ja hi som gairebé, hi ha 100 i pico testimonis encara de policies, és per intentar mantenir la rebel·lió, sigui com sigui?
Bueno, sí, suposo que és per intentar mantenir la rebel·lió o mantenir que aquí va haver-hi violència. De totes maneres, és clar, al final suposo que els vídeos aquests es veuran i encara que no es puguin contrastar amb el testimoni, en el qual no es podrà contrastar la credibilitat, la violència es veurà. Vull dir, es veurà que no n'hi va haver, perquè és que realment, vull dir, bueno, sí, va haver-hi violència quan es va pagar amb els col·legis electorals, però a les manifestacions no n'hi va haver de violència, no? Llavors, sí, suposo que és per intentar, però és que tampoc això és una rebel·lió, i menys la violència a la que fan referència els guàrdies civils. Cuidado, perquè és que són mirades d'odi, bueno, algun cas sí que diuen que empenyien una porta o que van intentar empenyar una porta. Vull dir, no és una violència pròpia d'una rebel·lió la que estan parlant els guàrdies civils, ni aquesta, encara que facin referència a violència.
Mm-hmm. Per tant, insults, mirades d'odi que diuen els guàrdies civils, etc. Això està tipificat com a odi, legalment? Ai, com a odi, perdoni, com a violència?
No, és que no ho és, és que no, perquè a més quan hi ha una violència de veritat, la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, igual, detenen, no es va detenir a ningú, no hi va haver-hi cap atac, vull dir, no sé, em lesiono o empenyent. Bueno, vale, doncs el lesiono és empenyent, però ningú t'ha donat un cop. Entens? Que vull dir, ningú t'ha atacat a tu. No hi ha una resistència activa, no hi ha un atemptat a un agent de l'autoritat dintre d'això. Que això és atemptat, que tampoc seria rebel·lió, cuidado. Vull dir, és que, clar, el que passa és que, clar, ells volen lligar una espècie d'ambient de violència, perquè em sembla que va dir que hi havia un ambient insurreccional o alguna cosa així en Baena, amb l'intent, doncs, de declarar la independència, no? Llavors volen fer aquesta espècie de pont i amb aquest pont intentar veure si es pot acreditar la rebel·lió.
Finalment, senyora Feliu, ahir van testificar alguns dels experts internacionals i van negar que fossin pagats pel Diplocat per tal de fer d'observadors de l'1 d'octubre.
Sí.
Això va a la línia d'evitar la malversació?
Home, sí, és evident.
Sí, eh?
És evident, perquè una part de la malversació es deia que era pels experts que havien estat aquí en el dia 1 d'octubre. Per tant, és evident que sí, és per evitar... Bueno, no ho sé, suposo que van dir la veritat, si havien cobrat o no havien cobrat, o que no havien cobrat com a mínim de la Generalitat, no? Llavors, en aquest cas, sí que és evident que és per el tema de la malversació. És potser una de les qüestions que més s'està entrant, perquè amb el tema de la rebel·lió, les preguntes moltes vegades van dirigides a temes que pròpiament no són de rebel·lió.
Mm-hmm.
Però, en canvi, amb la malversació, sí.
I, per cert, amb un judici com aquest, que hi hagi eurodiputats que diguin que aquest judici doncs, és una farsa, com a mínim, pot influir en el mateix judici?
Jo crec que no.
No, eh?
Però, esclar, jo crec que en principi no, perquè, bueno, vull dir, d'això s'ha dit molt. Pensem, tinguem en compte que abans de començar el judici hi van haver-hi informes de nombrosos catedràtics de dret penal que feien referència, o mentre l'instrucció, que feien referència que no hi havia sedició, no hi havia rebel·lió. Vull dir, que hi va haver-hi molts, i no informes només de catedràtics de Catalunya, sinó de tota Espanya i de molts llocs, no?
Uh-huh.
I vull dir, es va continuar endavant. Vull dir, no crec, ja hi ha hagut altres manifestacions en aquest sentit, no?, de que s'han vulnerat els drets de defensa, que Vull dir que s'ha fet moltes manifestacions en relació a aquests temes respecte a la instrucció, sobretot la fase d'instrucció, respecte a la fase de judici, sobre l'existència o no existència dels delictes. I, en canvi, vull dir, les coses han anat tirant endavant.
Maria Josep Feliu, magistrada de la secció 22 de l'Audiència Provincial de Barcelona i membre de l'Associació Agora Judicials, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més als micròfons de Ràdio Estel i explicar-nos tot el que està passant en aquell Tribunal Suprem. Gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
8 i 25... I nosaltres continuem amb més bona música. Sopa de Cabra, si et va bé.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
En aquests espais que us fem arribar a diari, parlem moltes vegades de com estalviar aigua, o millor dit, que encara és més important, com no malbaratar-ne. Avui hi insistirem.
L'aigua i tu.
A Hem de partir de la base que hem tingut un hivern més calorós de normal i amb els pantans amb unes reserves hídriques menors que altres anys. Això vol dir que, tot i que a hores d'ara la situació no és alarmant, hem d'aplicar diferents tècniques per estalviar aigua perquè aquest estiu haguem de patir la seva escassetat al mínim possible. Insistim, doncs, en els consells que tantes i tantes vegades ja heu escoltat. Una dutxa millor que una banyera. Estigueu molt atents a la cisterna del vàter, perquè si introduïu alguna ampolla d'aigua plena dins del tanc, n'hi haurà suficient i, a més, estalviareu uns quants litres cada vegada. Utilitzeu els electrodomèstics adequats i en condicions per rentar els plats i la roba. Encara que sembli mentida, estalviareu més aigua que si ho feu a mà. Controleu les aixetes i el seu bon funcionament, i sobretot el de sempre. No malbarateu l'aigua tenint les aixetes obertes quan no calgui. Que som una mica insistents? Potser sí, però us asseguro que si ho tenim present, tots hi sortirem guanyant.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Passant 2 minuts de 8:45 del matí, sapiguem a aquesta hora qui li hem de felicitar avui al dia. Com sempre, ens ho explica tot plegat l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui és Sant Gontran, també anomenat Gontran, que va ser un personatge de la reialesa, dels rei dels francs, en els primers temps en què aquests van ser, doncs, cristianitzats. També tenim un sant que va ser papa, el romà Sant Sixte III, que va regir els destins de l'Església Universal entre els anys 432 i 440. Avui també celebrava Santa Leda, que no trobarem al santoral, i, segons els catalans d'Antuvi, havia estat criada de Santa Eulàlia. Acabarem amb Sant Doroteu, que va fer vida monàstica i que va acabar els seus dies com a abat de la comunitat. Sant Doroteu de Gassa havia nascut en l'avui convulsa localitat de Gassa, a Palestina, al segle VII, ingressant al monestir de Sant Seridi i fundant amb Sant Dositeu un monestir entre Gassa i Majuma, escrivint una obra sobre la vida monàstica i morint allà a inicis del segle VII.
I també a aquesta hora obrim plana d'agenda per tal de saber quines activitats i xerrades podrem gaudir avui i els propers dies arreu del territori. Ara ens volem molt bon dia de nou.
Molt bon dia, Joan.
Com, per exemple, aquest acte sobre el beat Ramon Llull, font d'inspiració i de recerca.
Acte dedicat al beat Ramon Llull i a la seva contribució en el diàleg interreligiós, presidit pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, i monsenyor Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca. Hi assistiran l'honorable senyora Laura Borràs, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i l'honorable senyora Francesca Tur, consellera consellera de Cultura del Govern de les Illes de Balears. A la Universitat de Barcelona, el cardenal Josep Pomella dirigirà unes paraules finals a l'aula magna de l'Ateneu Universitari de Sant Pacià, al carrer Diputació 231 de Barcelona, a partir de les 7 de la tarda.
Ara deixem posar en dubte si assistirà a Laura Borràs com a consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, perquè em sembla que ja no ho és.
Sí.
Però bé, presentació de l'informe sobre la llibertat religiosa.
Que elabora cada any ajuda a l'Església Necessitada. L'acte presidit per Monsenyor Josep Àngel Said, bisbe de Terrassa, a la sala capitular de la Catedral de la Terrassa, a les 7 de la tarda.
I per últim us destaquem aquesta conferència sobre experiències de Terra Santa.
A càrrec de Lluís Roura, pintor, i Bruno Pérez, informàtic, a la parròquia de la Immaculada de Figueres, a 8:45 del vespre.
Món d'internet, món de Twitter, que ens expliquen avui?
La tendència és Borrell, l'entrevista que hem comentat abans, aquesta entrevista que se'n va al ministre d'Afers Exteriors enfadat, que el petó s'aixeca i després torna, i també el papa, que en una de les seves audiències no vol que li viessin la mà, l'anell, concretament, Joan. I Neus Munté ha piulat una forta abraçada als assessors de Josep Borrell. Tenen feina. Borrell perd els papers i abandona una entrevista quan li pregunten per Catalunya.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesant, amb Edu Mutante i Albert Lesant, aquí, a Ràdio Estel. One, two, three,
el País de la Grandiositat Natural t'està esperant. Del 7 al 16 d'agost, al Canadà, amb el Club Més Amics. De les Rocky Mountains a l'Oceà Pacífic, el Canadà més sorprenent. Del 7 al 16 d'agost, Canadà amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, m'han acomiadat. I ara què? Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 i també a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
8:37 i avui ens volíem fer ressò de la protesta del proper dissabte 30 de març al bell mig de Barcelona, un acte convocat per DINCAT per tal de defensar els drets de les persones amb discapacitat, exigir oportunitats, responsabilitats i fer visible el col·lectiu. En parlem a aquesta hora amb Anna Castany, psicòloga de Tallers Guinardó. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres per tot l'interès i per deixar-nos participar.
Per què es convoca el dia 30 un acte com aquest? Bé, ho explicàvem molt poc, però...
però... Mira, es convoca per diverses raons. Nosaltres, el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual aquí a Catalunya, portem molts anys amb unes retallades continuades, no?, que van minvant els nostres drets. I aquesta protesta és una mica per exigir tots aquests drets a nivell global. Hi ha el dret a vot, que fins fa poc les persones incapacitades laboralment no podien votar. Aquestes seran les primeres eleccions que ho facin.
2019 i encara no podien votar, eh?
No. Les persones incapacitades judicialment, la majoria d'elles, perdien el dret a vot. Això és una reclamació que portaven fent des del Comitè de Drets Humans de fa molt temps, i és aquest desembre del 2018, que poden accedir al vot. Per tant, seran les primeres eleccions. I vinculat amb tot això, es fa una reclamació dels drets a nivell global, dret d'habitatge, dret al treball, dret a poder decidir per elles mateixes. Uns drets que, tot i que ens semblen que han d'estar molt assolits, doncs encara ens queda molt camí per fer. I molt camí per fer, jo el vaig parlant, eh?
Sí, sí, tant i tant.
Doncs, perquè ens trobem, les entitats que treballem dia a dia amb aquest col·lectiu, que ens falta molt suport per part de l'administració. Aquests drets hi són i estan escrits, però sense un finançament adequat difícilment hi podran accedir aquestes persones. Per exemple, no, de la nostra entitat, nosaltres som una cooperativa de persones amb discapacitat intel·lectual, treballem amb persones adultes i treballem des de diversos àmbits. Una part és la laboral, a través d'un centre especial de treball, on hi treballem unes 130 persones, 90 amb discapacitat intel·lectual. I l'altra part, des de serveis d'habitatge, tuteles, lleure... Doncs què ens trobem nosaltres, no? Que fa 10 anys que les places estan congelades, que no tenim subvencions per inversió, que les persones que han anat envellint no hi ha un recurs que es pugui sortir. I tot aquest debilitament continuat s'ha afegit a un augment del salari mínim, que no sé si n'heu sentit a parlar, però sí que el salari mínim ha pujat molt i estem molt contents, però sense mesures de l'administració que ens acompanyin a poder pagar aquest salari mínim a les persones amb discapacitat treballadores. Tot això, clar, posa les entitats en una situació molt dèbil, no? I és per això que bueno, ens hem agrupat a través de les federacions de DINCAT i DINCAT Empresarial i estem preparant aquestes mobilitzacions.
Una de les causes per les que feu la mobilització, deia, és per fer visible el col·lectiu. Encara cal fer molt visible un col·lectiu com aquest?
Doncs crec que sí.
Perdona que em sorprengui, però que m'expliquis, de veritat, que m'expliquis que el 2019, fins ara mateix, aquestes persones no tenien dret a vot, els hi costa el dret a l'habitatge i el dret al treball, o encara s'ha de fer molt més visible, perquè hi ha persones que encara no se n'adonen que se'ls vulnera els drets amb aquest col·lectiu.
Exacte.
Ostres!
Sí, sembla que no pugui ser, i en canvi ens trobem que estem en una situació que sembla pitjor que fa 10 anys enrere. I esclar, és el moment de... No, les entitats han dit, mira, però aquí hem de tornar a sortir, hem de tornar a conscienciar, se'ns ha de tornar a conèixer. I realment sí, hi ha un desconeixement. Hi ha un desconeixement per part de molts sectors. Imagina't, ara estem en tot aquest procés que et deia, no?, de l'envelliment. Doncs sí que hi ha moltes persones treballadores del Centre Especial de Treball que ja no poden continuar desenvolupant una tasca laboral, perquè ells treballen, i treballen molt. Però quan te'n vas a demanar una incapacitació laboral, no?, per poder per explicar que ja no tenen capacitat, fins i tot des de l'administració es pensa que l'estar treballant en centres especials de treball ja no treballen, saps? Per tant, ja no farà falta aquesta, perquè total tampoc no deuen treballar gaire quan són persones que realment tenen una capacitat increïble per portar a terme una feina productiva. Vull dir que sí, que falta fer molta feina de comunicació.
Us ha ajudat casos mediàtics com el de l'Andy Trias, per exemple, o el de la pel·lícula Campeones?
Sí, jo penso que quan més es conegui, millor. Per tant, totes aquestes casos més mediàtics són molt positius. La pel·lícula de Campeones, per exemple, no en parlàvem... En parlàvem l'altre dia amb les persones que van iniciar el taller i ells deien, sí, nosaltres fa 40 anys ja jugàvem a bàsquet i també volíem guanyar, no? Però és aquesta falta de potser de comunicació del que s'està fent.
Quin és l'acte que es farà el 30 de març? En què consistirà?
L'acte que es farà el 30 de març ens trobarem tots a Plaça Catalunya, farem un acte reivindicatiu que el que volem és omplir-la i fer-la tremolar una mica, ens deien. Participarà amb nosaltres també, portaran l'acte la Mònica Terribas, la Mònica Folquet, la Mònica Utart, companys vostres de la ràdio. I el que volem és això, començarem a les 10:30 del matí fent l'elaboració de pancartes, materials i altres activitats, i a les 11:30 es començarà l'acte amb la voluntat aquesta de donar a conèixer que hi participi tanta gent com sigui possible. Per tant, tots molt convidats.
Doncs tots cap allà el 30 de març, com dèiem, al bell mig de Barcelona, a la plaça de Catalunya de Barcelona, per fer-la tremolar, com es deia l'Anna. DINCAT, Tallers Guinardó, tota aquesta sèrie d'entitats, ara ens deies, necessiten molta ajuda, necessiten molt reforç. Si algun oient vol ajudar-vos, què ha de fer?
Mira, també a través de DINCAT, que és la federació que ens agrupa totes les entitats que treballem amb persones amb discapacitat intel·lectual, també et poden fer una llista d'entitats amb les que col·laborar com a voluntari, donant el temps o amb altres tipus de col·laboració. I penso que també, el que seria molt interessant és fer difusió de tots aquests actes, de la problemàtica que tenim, no? I fer-ho córrer a través de les xarxes i a través d'altres medis perquè entre tots no fem una mica de pressió per millorar la situació d'aquest col·lectiu.
Anna Castany, psicòloga de Tallers Guinardó, segur que ens veiem aquest 30 de març a Plaça de Catalunya i la fem tremolar entre tots, que segur que val molt i molt la pena. I aviam si aconseguim entre tots millorar els drets i que tinguin tots els drets garantits aquest col·lectiu de persones discapacitades. Moltíssimes gràcies i fins al dissabte.
A vosaltres, Joan, moltes gràcies. Vinga, una abraçada, adéu. We'll be right back.
Doncs vinga, anem amb les promocions que tenim al nostre web, www.radiostel.cat, Aranzolé.
Sí, sortegem dues entrades dobles gratuïtes pel divendres 5 d'abril a les 8 al vespre al Gran Teatre del Liceu a Barcelona a veure el concert Desperate Lovers. I és que fins demà 29 de març, teniu temps per entrar en el sorteig. Demà 29 de març. I també per al concert Díspalis, de cantautors Díspalis, del dia 13 d'abril a les 9 del vespre.
Cantores de Díspalis,
Ens porten
la música cofrada al Fòrum de Barcelona, a l'auditori del Fòrum de Barcelona, i sortegem aquestes dues entrades dobles a través del nostre web.
Sí, i per més promocions, per la llista de promocions, també podeu entrar a la nostra web, als www.radiostel.cat, a l'apartat de promocions.
Per exemple, si ets un gran amant del món del jazz i vols anar a Terrassa a gaudir de bon jazz, només has d'entrar a www.radiostel.cat, a la secció de promocions. I un clàssic de clàssics a aquesta hora, Ricky e Poveri, que cantaven aquell Mamma Mia.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, Tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur. Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
I a aquesta hora, encara que no ho digui la veu de Ràdio Estel, tots sabem que és dijous i, per tant, ja està aquí Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana. Què tal?
Aquí estem, molt bé. I tu?
Ens anàvem... Mira, ara ho dirà la veu de Ràdio Estel, espera't.
Cada dijous, Carme Munté ens descobreix el nou Catalunya Cristiana.
Ara sí, ja la
ara
tenim
sí,
aquí.
Ara ja podem començar, no? Ara ja hi som tots.
Ara ja és oficial.
Doncs vinga, Joan, mira, si et sembla, podem començar parlant del tema de portada, del tema d'aquesta setmana.
Tema magnífic.
I parlem de youtubers catòlics. Escolta, què us hi passa amb aquesta gent que comencen a parlar de youtubers? De fet, els que tenim fills adolescents i no tan adolescents, no sé, tu em sembla que no en tens, no, encara?
No, però sé del que estàs parlant.
Però sabem, tenim molta afició a seguir els youtubers doncs de la seva edat i d'altres, no? Aleshores, clar, es fa un esforç també des de l'Església Catòlica doncs per apostar per aquesta xarxa social, no per ser-hi present doncs fent evangelització. I un dels youtubers catòlics amb més seguidors és un sacerdot, és l'Antonio Maria Domènech Guillén, rector de la diòcesi de Conca. La seva carrera dins del món digital va començar amb una broma. En un viatge, un company li va preguntar per què ell i alguns capellans porten sotana. I aquest mateix, quan li va contestar, li va donar l'explicació, doncs aquest mateix company li va dir, escolta, i això per què no ho penges a les xarxes?
Me dijo, padre, ¿por qué no graba esto en el móvil y lo sube a la red y a ver qué pasa? Porque si no lo tiene que contestar, ya lo ven en el vídeo directamente y ya no se lo preguntan. Y íbamos camino de Soria a visitar a las Clarisas y cuando llegamos a Soria, no sé si llevábamos 7.000 visualizaciones. Y entonces me dijo, padre, tiene que hacer un canal de YouTube, está clarísimo. Entonces, ahí empezó.
7.000 visualizaciones.
Aquest que arriba és el nostre company, el Macià Grau, que estava fent aquesta entrevista, evidentment. Doncs. A partir d'aquell moment va decidir que faria el seu propi canal de vídeos a YouTube. Els inicis, explicar ell, no van ser fàcils, però un altre sacerdot youtuber, del qual també parlem aquesta setmana a Catalunya Cristiana, li va fer un favor. Parlem de Dani Pajuelo, que de fet, obrim parèntesi, el Dani Pajuelo, aquest sacerdot, també youtuber, va ser guardonat en la categoria de noves tecnologies en la darrera edició dels Premis Bravo que atorga la Comissió de Mitjans de Comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola. El que dèiem, doncs aquest, el mossèn Dani Pajuelo, li va fer un favor al mossèn Domènech.
El canal empezó muy flojito hasta que este que ha ganado el premio Bravo, ese me Dani, para enero, me mandó un WhatsApp o un mensaje de Twitter que decía, te he hecho un regalo, espero que te guste. Y me puso en el top 10 de curas youtubers, porque tenía muy pocos vídeos, pero muchas visualizaciones. Como muy pocos suscriptores, perdón, pero muchas visualizaciones. Entonces lo puso allí, porque decía que era un estilo muy directo y... Bueno, y entonces la siguiente noticia fue que mi padre me dijo acabar de salir en las noticias del Vaticano.
Perquè se'm va fer ressò a les notícies del Vaticà. Joan, estàs rient molt avui.
M'agrada molt el tema, de veritat.
No, realment és un tema distès.
El tema de tecnologia sí? M'encanta i la tecnologia...
I que realment cal que sigui present, no? Doncs un missatge.
I tant.
Aquesta llista que comentava dels 10 youtubers catòlics recomanats pel Dani Pajuelo es pot trobar també a Catalunya Cristiana aquesta setmana. Us la recomanem per les persones interessades doncs, a seguir els millors youtubers catòlics a les xarxes.
Una salutació també a Macià Grau, que li anava quedant tot ben clar, eh?
Sí. Els continguts que publica l'Antonio Maria Domènech a la seva xarxa YouTube són molt variats.
Principalmente la idea del canal fue para la gente de mis pueblos. O sea, yo no podía llegar a todas las tareas que tenía que hacer porque son muchos trabajos encomendados en la diócesis. Y después la catequesis que hacía para adultos, que empezó muy bien, en invierno, conforme fue bajando la temperatura, en el invierno que empezamos, que llegamos a 4 bajo cero, 5 bajo cero, la gente no venía a casa ni a ningún sitio, se metían en casa a las 5 de la tarde y de ahí no salían. Y entonces se me ocurrió que si lo hacía a través de YouTube, la gente del pueblo lo podía seguir.
Es que a 5 bajo cero...
Es que clar, és molt important. Ell anomena la missió a través de la xarxa, que es basa a crear continguts propis que puguin ajudar en el camí de la fe. Mm-hmm. Es tracta, en definitiva, d'evangelitzar a través de la xarxa.
Porque yo lo que hago es que cuando me piden algo, les paso el correo electrónico y a través de eso ya, si escriben un correo, ya les doy el teléfono y hablamos directamente. Porque la red yo entiendo que sirve para digamos, pescar. Pero una vez los peces están en la red, ya tienes que tratarlos a cada uno. No puedes tirarlos a una piscifactoría y que los enlaten. O sea, ahora mismo tengo el reto de convencerme de que hay que esperar a grabar un vídeo a que te lo pida Dios. Ya sé que suena como muy providencialista o así, pero que el Espíritu Santo te inspira lo que tienes que decir, cuándo tienes que decirlo, y ese vídeo llegará a quien él quiera.
Cal destacar que el mes de març de l'any passat es va celebrar a Ávila la primera trobada de youtubers catòlics.
Déu-n'hi-do.
Què tal, Joan? Com t'has quedat?
Molt bé.
No? Doncs vinga,
molt bé,
convido
molt
doncs, a
feliç,
seguir youtubers catòlics i a mirar aquesta llista dels 10 youtubers catòlics recomanats per mossèn Dani Pajuelo.
Escolta, el seguiré, ho miraré a Catalunya Cristiana, aquí són, i el seguiré a través de YouTube, perquè
perfecte.
Val molt la pena.
Doncs vinga, canviem de tema i ens fem ressò també aquesta setmana d'un estudi sociològic sobre la vivència de la fe a Amèrica Llatina, en concret a l'Argentina, al Perú i l'Uruguai. El responsable d'aquest estudi és el jesuïta i sociòleg Gustavo Morello, que va venir a Barcelona a presentar-lo.
Hay una relación con las instituciones, pero las personas practican la religión en sus propios términos. Eso significa que adaptan, que generan actitudes religiosas, no en contra, pero sí con independencia de mandatos institucionales de todas las religiones.
Aquest estudi que va venir a presentar, com dèiem, el Gustavo Morello, va ser desenvolupat entre els anys 2015 i 2018 i es van entrevistar 254 persones de l'Argentina, el Perú i l'Uruguai. Segons el jesuïta i sociòleg, destaca que Amèrica Llatina té un model de modernitat diferent d'Europa.
L'Amèrica Llatina té un model de modernitat que no excluye lo religioso. Limita la autoritat de la autoritat religiosa. Le pone un límite a la autoritat de los curas, a la autoritat de los pastores, a la autoritat de... Eso sí está limitado, bueno, esa es su función. No pueden intervenir en otras cosas. Pero esto no significa que la realidad no sea un lugar donde Dios aparece, donde Dios se manifiesta, donde el Espíritu me inspira a mí a hacer una cosa u otra. Eso se nota muchísimo.
De fet, explicava això, doncs, que la gent doncs, prega moltíssim, no? Amb qüestions doncs, de la vida normal, quotidiana, com ara, per exemple, demanar feina. Uh-huh. I ell també, que comentava abans, aquesta vivència de la religió de forma autònoma, al marge fins i tot de la institució religiosa, també deia que hi ha una altra qüestió, que és una mica el rol que atorga la gent a la institució religiosa.
Yo diría que más que un lugar de la religión, si público o privado, es un rol. Cuando el rol es defender la voz de los que no tienen voz, cuando el rol es cuidar las instituciones que tenemos, cuando el rol es comunes denominadores humanos, ¿no? Por la paz en el mundo, por los migrantes, por ese tipo de cosas, la gente no tiene ningún problema en reconocer dos cosas, que la iglesia es poderosa y que tiene una responsabilidad por ser poderosa. El problema está cuando la intervención de la Iglesia coarta la autonomía del sujeto.
Gustavo Morello va venir a presentar, com dèiem, a Barcelona doncs, aquest primer estudi que es va fer. Va ser en un esmorzar organitzat per l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. I ell també ens va explicar que la segona fase de l'estudi, que es vol ampliar geogràficament, està pendent encara de finançament. De fet, mm-hmm. inclouria Costa Rica, Mèxic i el Brasil,
mm-hmm.
així com també la realitat dels migrants llatins a Boston i Bilbao, gràcies, en aquest cas de Bilbao, a la col·laboració que es faria amb la Universitat Jesuïta de Deusto. I també des de Barcelona, l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura aportaria la capacitat de disseminació acadèmica. Una mica doncs, per anar aprofundint sobre la vivència religiosa, en aquest cas concret, doncs, d'Amèrica Llatina. Però que és veritat que també aquí, cada vegada, doncs, a Europa, també tenim més doncs, gent de Llatinoamèrica doncs, que ha vingut i que també té una vivència de la religió també diferent.
I per tant que fa falta conèixer-ho i aprofundir-hi, que
sí.
Val molt la pena. I així ho fa Catalunya Cristiana aquesta setmana, que per cert el volem trobar a
podem trobar a les parròquies, podem trobar en llibreries especialitzades, el podem trobar en biblioteques, la gent el pot trobar a casa seva, si et fa subscriptor, trucant al 93-409-2810, es pot trobar a ikios.cat, podem trobar a la pàgina web, www.catalunyacatalana.cat, i no sé, ja no tinc més temps.
I que no quedi per oportunitats. Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana, com sempre, moltíssimes gràcies.
Vale, bona setmana.
Nosaltres que hi tornem demà a les 8 del matí. Ara Aran Soler ens porta tota l'actualitat informativa i després Plusvàlua. Dones, que passin un molt bon dia. Adéu-siau.